Divendres, a l'Espai Groc, jo deia que, això, posem-hi un any. Posem-hi un any a la, situació aquesta. Evidentment, cada vegada anirà millor, però posem-hi un any. I, escolta, més d'un es va posar les mans al cap i ja pensaven en la Setmana Santa. Aquest cap de setmana, un metge ens deia que ens oblidem de la Setmana Santa ja. O sigui, que no cal que ens esperem al darrer moment per dir si sí o si no, o veiem les dades de la setmana abans per decidir... No, oblidem-nos de la Setmana Santa ja. Però és que el cap d'Epidemiologia de Lleida ens diu que en uns 9, entre 9 i 12 mesos podem tenir el coronavirus en vies de control. Aquesta crec que és la dada. El Nadal del 2021. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, ja sé que no és manera de començar una setmana i avui dilluns i començar el programa, no? Per dir, escolta, tranquil fins al Nadal que ve. Però és que és la realitat i és més, crec que si ens posem la fita lluny i després les coses van millor i abans d'hora ho podem donar per finiquitat, ja ens han dit que això serà un problema crònic de la humanitat. Però si la situació la podem normalitzar abans d'hora, crec que millor. Que no pas que comencem a parlar d'aquí a 2, 3 mesos, 4 mesos i després la cosa es va allargant perquè mentalment n'estem farts. Jo crec que és aquesta el resum. Vaja, no sé tu, però jo... És veritat que fins ara doncs, el repte informatiu de parlar d'una cosa nova doncs, a nivell professional tenia la seva història, però hores d'ara, a nivell personal, si voleu, és un tema que dius, bueno, ara ja està. Val? D'aquí 4 dies farà un any, hem passat per tots els estadis d'un any, totes les estacions, totes les festes, totes les històries, i escolta, ja en tinc prou. Si poguéssim apretar el botó i dir, vale, ja ho he viscut, aquesta experiència, ja la podré explicar quan sigui gran, ja en tinc prou, jo crec que més d'un l'apretaríem. Però no és així. I si el cap d'Epidemiologia ens diu, escolta, parlem-ne d'aquí un any, és a dir, entre 9 i 12 mesos, per això et poso el Nadal com a data més visible, eh? Doncs jo crec que no farem mal, eh? Dir, escolta, per Nadal parlem-ne, el Nadal de l'any vinent, poder-lo celebrar més similar a com ens hagués agradat poder-lo celebrar aquest any. En fi, anem dia a dia, va, que comencem setmana, avui 25 de gener del 2021, són les 12:23 minuts, 9 graus i mig, 9 graus i mig tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. A partir de la 1 parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 parlem dels esports a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia, amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Però hores d'ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
9 graus i mig, hores sí. D'ara a la ciutat de Lleida. Ara ja no plou, però les quantitats que s'han recollit aquest matí crec que seran força baixes, oi?
Sí. Pràcticament només ha plogut des del Segrià. També una mica al Pla d'Urgell, una mica al suroest, el suroest de la demarcació de Lleida. Molt poc, una mica a la Vall d'Aran, allí en forma de neu, però poca cosa, i anar fent, i plou exactament des de les 6:52 del matí, gairebé fins ara, però d'una manera cada cop més feble, més intermitent, amb plugint, i només ha acumulat 2,4 litres a la ciutat de Lleida, i està entre 1 i 4 o 5 litres a la majoria de poblacions, cels tapats, un ambient grisenc, i ja portem més de 52 litres que hem arreplegat el mes de gener, tant l'any passat, el 2020, que van tenir en glòria, que van arreplegar 85 litres, com en guany estan sortint 2 geners, que no és un mes de molta pluja, pues, força plujosos.
Sí.
La previsió pels propers dies és un tobogán, amunt i avall, i diverses vegades. És a dir, la previsió que havia el divendres, avui ja està molt matisada i rectificada. Aquest ascens de temperatures important durarà 2 dies i mig. I el mig és el, la tarda de dimecres, perquè encara demà, dimarts han de baixar, gairebé a fregar valors de la glaçada a primera hora, perquè esperem que avui durant la tarda vespre, al final s'obren clarianes, que d'una nit més amb cel, amb pocs núvols, es puga formar boira, perquè hi ha molta humitat en l'ambient, la boira a la que no bufa el vent, i amb aquesta humitat que n'hi ha al terra de tantes de les pluies dels darrers dies i de la darrera hora, pues es pot arribar a formar, duraria poc, i demà, dimarts encara serà un dia fredot, perquè tant la màxima com la mínima podrien ser més baixes que avui. Avui hem tingut una mínima de 5 i demà està prevista que de 0 o 1. Vaja. Encara farà fred. Dimecres una altra matinada freda, però hi ha un canvi a mitjà del dia i podrien tenir, i a mi em sembla una mica alt la temperatura que han pronosticat pel dimecres, d'uns 18 graus,
Déu-n'hi-do,
que és molt alta perquè és dins d'un mateix dia. I ja dijous i divendres també tindrien dos dies, un testet primaveral que podien aprofitar per tornar de ballar el dissabte i diumenge.
Clar, el problema d'això, Armando, és que...
Amunt i avall,
clar, les nits seguiran sent fredes, per tant has de sortir al matí amb abric, ben abrigat, sí. I clar, si al migdia puges, ja no dic 18, a 16 graus...
Sí, escolta, ui, ja.
Vas massa abrigat.
16 graus ja són un luxe al mes,
clar,
de gener.
Déu-n'hi-do.
I està previst que dimecres, dijous, divendres... Potser dijous, divendres, encara és dubtós, però podrien arribar a 19 graus. És a dir, són temperatures...
És altíssim.
Molt poc freqüents. Tot i que he trobat, doncs, en els darrers 80 geners, n'hi ha hagut algun dia, 10 geners que algun dia han arribat a 20. És a dir, que el rècord està en 23, un dia del mes de gener del 2003. És a dir, que no seria res extraordinari.
Armando,
tenint un mes de gener una mica típic, sí, i molt canviant, molt fred, nevades, la turbonada, que és així que és... inaudita, o molt poc, o no teníem registres, i ara ens ve aquesta pujada de temperatura sobtada, doncs en un gener tenim massa coses.
Armando, la tendència a mig plaç és que aquesta setmana i les primeres de febrer, és que cada cop faci menys fred, o encara tindrem dies de molt fred?
Encara, ui, el febrer hem tingut nevades i hem tingut fredorades, i també hem tingut febrers tan tranquils com el de l'any passat, que no va ploure res. És a dir, és que a vegades no ens recordem del de fa poc temps, no?
Però les previsions que han sortit a mig termini, què diuen?
Un mes. Les previsions demà dimarts surten, dimarts i divendres és quan surten previsions a llarg termini. Però aquestes a vegades tornen a ser matisades en la següent actualització.
Clar.
És que l'aire està 24 hores en moviment, les masses d'aire. I...
És la frase de l'Armando Álvarez. Jo sí, us asseguro que fa anys que el conec i sempre em diu exactament el mateix. Diu, tu pensa els quilòmetres que recorre un núvol, una tempesta, dia i nit. És a dir, no, és difícil.
Nosaltres tenim una mesura, que és el recorregut del vent en 24 hores, com si una partícula, un gra de pols, sí, de polen, estigués surant. Ahir va recórrer 400 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
El dia de vent. És a dir, i hi ha dies que estan molt encalmats, els dies molt emboirats, que arriba a recórrer 90 o 100 quilòmetres. En els dies més encalmats. I els dies que bufa el vent, 400, 500, 600 quilòmetres. Podria recórrer en 24 hores. I clar, no es poden anar a dormir en una previsió i ens aixequem en una altra.
Doncs, Armand, doncs quedem amb aquestes pujades
demà,
i baixades.
Demà de temperatures, sí, el sol... I a partir de dimecres a la tarda, a veure si comença aquest testet de dos dies i mig de temperatures molt suaus, perquè clar, tenir 16, 18 graus aquestes alçades,
no sé,
és per sortir a gaudir-les.
Sí, sí. Armando, parlem demà, gràcies.
Sí, demà, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguint l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
De totes maneres, no, ja et dic, no et deixis la bric a casa, eh? A veure si en un hivern en el que la incidència de la grip, per exemple, ha baixat a mínims històrics, i els refredats també, bona part de culpa tenen, doncs, que cada cop hem intentat, encara que hi ha gent que no ho fa bé, però hem evitat concentrar-nos en llocs, les persones que poden teletreballar teletreballen, les mascaretes, encara que hi hagi gent que les porti mal posades o ja caducadíssimes, o les porti per sota de la barbeta, però en general, fixeu-vos que tot el que és malaltia de transmissió a través de l'aire, i de la saliva, ha baixat molt aquest hivern. grips i refredats. Afortunadament, és per buscar-li la part positiva a la història, no? Encara que hi hagi aquests dies que pugem a 16, 17 o 18 graus, que això és una previsió que igual no s'assoleix, però és igual, 16 graus ja dic jo, no ens deixem l'abric a casa a veure si encara després encara haurem de pagar. En fi, estem a punt de començar la campanya electoral. De fet, comença la mitjanit del dijous al divendres d'aquesta setmana ja, perquè les eleccions, hores d'ara, segueixen programades pel 14 de febrer. Avui també comença el període per poder votar per correu, que de veritat, o sigui, si al final us fa una mica de respecte anar a votar, o sigui, anar presencialment, és una opció que, per exemple, als Estats Units parlaven de fins a un 30% dels vots que van ser per correu. Per tant, és una opció que jo crec que cada vegada s'hauria de maximitzar. Des d'avui fins no sé quan podeu fer-ho a la seu de correus i ja està. Escolta, ja no t'has de preocupar més. Jo crec que és una opció que hauríem de maximitzar el més possible i així evitar el 14 de febrer, doncs, potser imatges de cues o de molta gent davant d'un col·legi electoral. Per tant, des d'avui ja es pot votar. Finalment, a la demarcació de Lleida hi ha hagut 18 candidatures per a aquestes properes eleccions del 14 de febrer. Són dos menys de les presentades i 7 més que els comicis del desembre del 2017. Només s'han quedat dues fora, de les que van voler optar, que van ser 20, 18 han aconseguit doncs, el mínim i dues no. Es tracta del Partit Comunista del Poble de Catalunya, PSPC, i de l'agrupació d'electors Lleida en Marxa, que han quedat fora. Per tant, ja pots votar des de correus, el teu vot per correus, si ja te n'oblides, i si no, doncs el 14 de febrer, sempre i quan el proper 8 de febrer, que és la data límit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es pronunciï i llavors accepti que es puguin ajornar, que llavors veurem què fem, si les ajornem o ja tirem endavant, perquè estarem a una setmana vista. De veritat, no sé si es pot treballar d'aquesta manera. En fi, parlem de successos. La víctima que va resultar ferida de més gravetat pel suposat agressor de Bellcaire d'Urgell, a la Noguera, que en poques hores va atacar 5 persones amb qui estava enemistat. Això és una notícia que vam donar ja fa uns mesos, concretament a l'octubre, doncs finalment ha mort aquest diumenge a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. És una persona de 56 anys, veí del Palau d'Anglesola i que estava en coma des del 13 d'octubre quan va ser ingressat amb dos trets al cap a banda de múltiples cops que li hauria propinat l'agressor de 47 anys. També aquest cap de setmana hem tingut força vent a les comarques lleidatanes i la caiguda d'un mur de pedra antic de grans dimensions va obligar ahir diumenge a desallotjar dues finques a Tàrrega, segons ha informat els bombers de la Generalitat. El sinistre, que no ha deixat ferits, ha afectat dues balconades al carrer Major del nucli de Talladell. I les famílies de la Vall de Boí segueixen sense portar els seus fills a l'escola com a senyal de protesta per la reincorporació d'un docent amb qui estan en desacord. En total són 25 alumnes de P3, P4 i P5. Parlem d'educació infantil. La protesta va començar el passat 11 de gener i confien que aquesta setmana, això ja ho vam dir la setmana passada, per tant, ho tornem a actualitzar, amb aquesta nova setmana es pugui desencallar. La reunió del passat dijous amb Inspecció d'Educació no va arribar a cap acord. Els pares ja van demanar al setembre la substitució del professor per falta de confiança i problemes de convivència. Aquest mestre llavors va agafar la baixa i es va reincorporar ara el mes de gener, el qual ha tornat a despertar el problema que hi havia, perquè solucionar no s'havia solucionat res, simplement s'havia aplaçat un pegat, per entendre's. Per tant, tornem a estar com al setembre i veurem si Educació ja pren cartes a l'assumpte i busca una manera en la que les dues parts quedin satisfetes, perquè de fet és el que s'hauria d'aconseguir. Estàs informat. El fred i la neu que hem tingut doncs, amb aquests darrers episodis, sobretot el de la neu, el que es va anomenar com a Filomena, doncs ha afectat per desigual a la Terra. Per exemple, el fred i la neu ajudaran a millorar la producció de cereals i de fruiters. A més, també retardarà l'aparició de plagues, el que es tradueix en un estalvi de productes fitosanitaris. No és el mateix, per exemple, les oliveres, que a més la neu ha afectat esberlant part dels arbres, de les oliveres, el pes de la neu. El cap de la sectorial de la fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, ens explica per què la neu ha beneficiat els arbres fruiters.
Quan comença a nevar, comença a filtrar. Si es fa, comença a filtrar. Llavors comença a fer la capa i la terra, quan es comença a desfer, se fica esponjosa, diguéssim. Clar, això què permet? Que l'arbre, quan les arrels comencen a respirar, entra aire dintre, comencen a respirar i a la primavera puguen agafar millors nutrients i a l'època de brotació, cap allà al març, abril, l'arbre broti esplèndidament.
Per tant, s'espera que aquest any sigui un bon any, sempre i quan, perquè clar, el trajecte és molt llarg, des d'ara fins que es recull el fruit, sempre i quan doncs, la meteorologia no jugui una mala passada a la primavera i després no hagi doncs, aquelles pedregades de quan ja tenim el fruit a l'arbre. Però hores d'ara, almenys, doncs, tot sembla indicar que serà una bona temporada. Canviem de tema, obrim el bloc d'informació del coronavirus, perquè, com dèiem al principi del programa, el cap de Vigilància Epidemiològica de Salut a Lleida, Pere Godoy, creu que en un període d'entre 9 i 12 mesos podem tenir el Covid-19 en vies de control, no erradicat, sinó en vies de control. Reconeix també que a curt termini encara passarem setmanes i mesos molt complicats. L'expert vincula aquesta previsió en un mig i llarg termini amb l'aparició de la vacuna contra el coronavirus. Assegura que quan tinguem un percentatge elevat de la població vacunada, el virus estarà bastant controlat. No obstant això, i observant la pressió assistencial als hospitals, a Lleida dels ingressos aquest cap de setmana fregaven gairebé les 200 persones, Godoy afirma que la situació continua sent de transmissió i que els contagis encara creixeran més durant els propers dies. Quan diem que estem en situació de transmissió, vol dir que estem o quan la RT és del 1 o per sobre de l'1, tot i que és veritat que des d'ahir diumenge hem baixat a 0,90. Ara parlarem de les dades concretes, Però vaja, que són encara xifres relativament altes. Relativament altes. Per la seva part, el secretari de Salut Pública, el doctor Gimón, diu que la incògnita de la variant britànica segurament ens obligarà a allargar les restriccions. El secretari de Salut Pública considera molt poc seriós l'anunci de Pfizer de reducció d'entrega de vacunes a Espanya. Aquesta és l'altra. Recordeu que quan des d'Europa es va fer un front comú per fer la contractació de les vacunes, es va fer justament per evitar doncs, que algun país quedés despenjat i es va fer doncs, una comanda comú i després un repartiment a tots els països de la Unió Europea. A hores d'ara ja no s'està complint aquest nombre de vacunes perquè es va ser molt optimista en el seu moment o després la producció d'aquesta vacuna doncs no és tan fàcil en el seu dia a dia com es preveia. Per tant, a hores d'ara, Pfizer ha anunciat una reducció d'un 17% de les vacunes que enviarà a Espanya. Un 17% és un tant per cent que a tenir en compte, que pot influir de manera molt decisiva en quan arribarem amb aquell tant per cent que dèiem d'immunitat de ramat, que el xifren entre un 70 o un 75%. Aquest cap de setmana hem de lamentar una nova víctima mortal a la residència de Solsona. Pugen a 27 a causa, evidentment, de la Covid-19. El centre espera que aquesta setmana es pugui donar el brot per controlat. Veurem si, a més, totes les residències, o pràcticament totes, han estat ja vacunades, si desapareixen d'una vegada per totes les notícies de les residències de la tercera edat, i això voldrà dir que realment la vacuna funciona, que aquesta és una altra incògnita. Tenim els estudis fets d'aquest 95% d'efectivitat, però, escolta, ara sí que estem fent ja estudis al dia a dia, a la realitat. La setmana passada es xifrava en un 5% l'afectació en el total dels positius de coronavirus a Espanya. Un 5% es deia que era de la soca britànica, un 5%. En canvi, a Catalunya es deia que només hi havia 16 casos. 16 casos dels més de 4.000 positius que s'estava detectant diàriament. Bé, hores d'ara, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ja ha assegurat que s'han detectat fins a 70 casos d'aquesta variant britànica en aquests darrers dies. El doctor ha afirmat que ja s'està portant a la pràctica l'esforç per incrementar la seqüenciació a Catalunya, i això ha portat a detectar més casos de la nova soca. Recordo que aquesta nova soca no es detecta amb les PCRs habituals, és a dir, amb una PCR donaràs positiu, però per saber si és la soca britànica o no, o les altres, que ja sabeu que tenim una variant a Brasil, una altra variant a Sud-àfrica, s'ha de fer proves extres, que de moment no s'estaven fent, si no era que es detectava algun marcador que fes preveure que allò ho fos. Per tant, tan bon punt es comencin a incrementar, això és com quan no es feien suficient PCRs, quan es comenci ara a incrementar les proves per determinar si són variant britànica o no, el més probable és que aquest nombre pugi. Però hores d'ara ja tenim 70 casos. D'aquesta variant britànica, de manera segura, no se sap gran cosa, però sí que tot apunta que és una variant que no és més letal, però sí que és més contagiosa, o és més fàcil que es contagi. D'aquí potser vindrien els increments de contagis que s'han tingut a tota Europa. Països com Alemanya, on semblava que estava tot controlat, doncs han patit un increment de contagis, i tot sembla indicar que és a causa d'aquesta variant britànica. Els hospitals de Lleida, amb tot això, registren de mitjana 15 ingressos al dia per la Covid-19. 15 cada dia, 15 cada dia. Evidentment, també hi ha altes, i per això, doncs, no... Hi ha molta pressió als hospitals, però no s'han col·lapsat. Quantes persones ingressades tenim hores d'ara? Doncs, segons les dades de salut, hores d'ara tenim a 206 persones ingressades per Covid-19, tant a hospitals públics com privats. I ull, perquè les UCIs segueixen pujant. En tenim 4 més que divendres. 29 són els pacients que tenim hores d'ara a la UCI. Ja sabeu que, a més, la setmana passada es va tornar a reobrir l'hotel Salut Nastasi, que és el que es feia anar al maig i al juny, que finalment es va poder tancar el juliol, però que s'ha hagut de reobrir per enviar persones cap allí. Hi ha 5 persones hospitalitzades allí, i, de moment, d'aquesta nova edificació que hi ha al costat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que havia d'entrar en funcionament la darrera setmana del mes de gener, que és aquesta, de moment sense notícies ni de data definitiva ni de si es contractarà personal perquè treballin allí. De moment, sense notícies. La darrera notícia que havia sense data parlava del mes de març. Per tant, amb 2 mesos ja de retard. Quines són les xifres que tenim hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs el risc de rebrot està als 501 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat una centèsima i s'ha situat a 0,96. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 588, i ull perquè la velocitat de reproducció de la malaltia, que havíem aconseguit la setmana passada baixar de l'1, ha tornat a pujar i està al 1,07. Tenim a 3 comarques que estem fent un seguiment especial, doncs per dades anormalment altes, com són les Garrigues, el Solsonès i la Vall d'Aran, i anem a buscar les dades que tenim actualitzades segons Salut. Ja saps que les dades que et donem avui són les que Salut dona d'ahir, acumulades d'ahir. A les Garrigues tenim un risc de rebrot de 1.147 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia que per, des de fa moltes setmanes baixa de l'1, està al 0,83. Això vol dir que en les properes setmanes a les Garrigues les dades milloraran moltíssim, sobretot si es manté aquesta xifra. Al Solsonès tenim un risc de rebrot de 1.008 punts, però també la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat de l'1, està al 0,81. També les dades en aquesta comarca han de millorar moltíssim en els propers dies si es manté aquesta RT amb aquesta xifra, per sota del 1. I a la Vall d'Aran el risc de rebrot ha tornat a pujar a 2.931 punts, i és que la velocitat de reproducció de la malaltia no havien aconseguit que baixés de l'1, és més, ha pujat fins al 1,95. És una xifra dolenta. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 592 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,93. Per tant, estem per sota de l'1. Tot fa indicar que si segueix així, en les properes setmanes, tots els indicadors baixaran. Ja saps que els d'hospitalitzacions seguiran pujant uns dies i els d'UCIs seguiran pujant encara uns dies més, però tot sembla indicar que, com es va dir, la darrera setmana del mes de gener seria de les més altes en quant a positius i que a partir d'allí començaria a baixar. Toquem fusta de que tot segueixi així. Nosaltres fem una pausa i de seguida marxem a posar somriures a les cares de la gent que ho necessitem.
El periòdico presenta Comprende la psicologia, els llibres indispensables per descobrir el nostre jo interior i les relacions humanes a través dels grans psicòlegs. Aquest cap de setmana, Freud, per tan sols 2,99 €. Amb el periòdico.
Si tens un negoci i vols comunicar-te de la millor manera, el nostre departament comercial t'ho posa fàcil. Contacta amb nosaltres i et donarem la millor opció perquè el teu missatge publicitari sigui efectiu i directe. En aquests moments difícils per culpa de la pandèmia, t'ajudem amb els millors preus per la teva campanya. COPE Lleida, 973-2794-34, 973-2794-34. Truca'ns, la millor plataforma per la teva publicitat. T'ajudem a comunicar-te de la millor manera. COPE Lleida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és aquest moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que nosaltres tenim un encarregat de fer-ho cada setmana, els dilluns, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Escolta, jo no puc més, ja. Jo sóc un senyor gran, ja. Sóc un senyor gran.
I ets un senyor gran. Si tu quan arribes de treballar et poses allò les espardenyes aquelles de quadrets.
Sí, i a més, no t'ho perdis, perquè ara ja m'he donat compte que fa el que popularment es diu en castellà ruido de viejo.
Com és ruido de viejo?
Jo, sí. Jo ja quan m'assento, ja faig...
Jo també ho faig, això.
Això és conegut com ruido de viejo. És a dir, ja de...
És veritat, això, quan t'asseus o t'aixeques... Ai, ui... I potser no et fa mal res, realment. És veritat, no me n'havia donat compte.
Ja quan fas aquest soroll, ja és ruido de viejo.
Ja està, ja.
Ja començo a dir frases que ma mare deia, quan era petit, de no m'he sentat amb tot el dia, saps? I aquí vaig dir malament,
Mira, quan els teus alumnes els hi comencis a dir, a la meva època, ja estàs.
I a més, ja ho he fet, i a més, mira, ara s'explicarà una notícia que és una mica trista, perquè sembla que no, un altre potser dirà, mira, tal, però fa cosa d'una setmana se'm va morir el gat, vale?
Així és veritat.
I ostres, i això va ser una mica, pues, bueno, que és algú que t'acompanya molts anys
que sí,
i fa pena, no? I clar, jo vaig anar a classe i els alumnes que tinc són de l'any 2008. Clar, i el meu gat era del 2007.
Ai, imagina't.
I clar, jo pensava, dic, ostres, dic, és com si estigués educant el meu gat ara mateix.
Vaja, és veritat.
Perquè eren igual de grans que jo, i clar, ja els hi dic...
Curiós, eh?
Bueno, dic, vosaltres, dic, encara no hi ha ni al món, saps? Dic, un 2005, dic, no estava ni al món encara, saps? Bueno, mira, sí, ja dic frases de vell. Era el cicle de la vida, Ricard.
Sí, senyor,
no
podia tenir
20 anys tota la vida.
Ja, no, bueno. Vinga, Joel Carnici, escolta, que hi ha hagut algú que hagi fet alguna cosa estranya al món?
A veure, m'agradaria que ni ho dubtessis. M'agradaria que ni ho dubtessis, perquè avui, mira, he portat poques notícies, però de qualitat.
Ah, vale, espera, què massa hi?
Perquè m'agradaria comentar-les molt bé. Aquest,
va.
Sí, el titular és... 5 anys de litigio para poder usar el dibujo de un pene como firma en documentos oficiales. ¿Vale? O sigui, a ver. Jo t'explico. Això ha sigut un ciutadà d'Austràlia, ¿vale?, que ha dedicat 5 anys de la seva vida per poder dibuixar un penis com a firma. ¿Vale?
Perquè li deixin fer.
Sí, exacte. Ell va començar, això va començar un dia com una broma,
clar,
no? O sigui, va començar a estudiar com una broma i tot això. I cada vegada que feia aquesta broma hi havia empreses que li deien oiga, usted no puede dibujar un pene como firma, no? I llavors, clar, a mi m'agrada molt perquè
5 anys de litigios.
Sí, exacte, ell ho diu així, ja veuràs, obro cometes, diu, cuando hice la firma, perquè això diu que un dia estava, bueno, anava firmant, sí. I en un moment diu, cuando hice la firma saltó el ventilador diu, y extendió la mierda. Bueno, yo recibí llamadas y cartas que me decían que no podía tener esa firma. En ese momento pensé, esto es interesante, ¿por qué no?
Ya está. O sea, eso es un sinónimo del a que no hay huevos.
Sí, exacte. No, pero me suena súper gracioso. ¿Por qué no?
¿Por qué?
¿Qui es qui per dir que no pots firmar aquest senyor com si fos un... No?
Home, si es pot llavors, signar fent una X, escolta, no?
Clar, o sigui, llavors m'ha semblat molt fent un penis. A mi m'agrada molt això, dos coses que diré. M'agrada molt, però dos coses.
A veure.
La primera és que això hagi passat a mans d'un jutge, jo m'imagino la gent estudiant, jo m'imagino el jutge a casa seva a les 2 del matí mirant casos i que li surti aquest, no? I aquell home dient, ostres, saps? Vull dir, que t'arribi la justícia
sí, sí.
Un cas com aquest. I dius, bueno, i ara què? I el tio s'ho ha mirat i tot i diu, no, efectivament aquest senyor pot firmar com li doni la real gana.
Home, m'hagués agradat estar el moment que el jutge dona la sentència.
Exacte.
Todos en pie. Preside l'honorable juez tal. Bueno, del cas, puede firmar, está autorizado, tiene derecho a firmar con la forma de pene. Mare Déu. Anda, que no gastem recursos per tonteries al món.
Mira, pues sí, això sí, però jo, a mi m'agrada fer una cosa que, és que per a mi és un acte heroi, i és que quan el tema dels bars i tot això, no?, que estan, no?, que ja ho saps, que si els obrin, que si no, que tal,
sí, bueno.
Però bueno, a les terrasses dels bars a mi m'agradava demanar la... Saps que hi ha gent que fa com un garabato?
Sí.
Que fa com un... La cuenta?
Sí.
Ho estic fent amb... O sigui, ho estic ara mateix
sí.
Representant.
Sí, és allò que aixeques la mà i fas veure que sí. Agafes un bolígraf i fas veure que escrius.
Exacte. Sí. Perdona, jefe.
El conte, sí.
Pues jo que faig és dibuixar un penis a l'aire. ¿Vale? Perquè vaig pensar, dic, i per què de fer... Això ja fa molts anys que ho faig. I dic, i per què de escriure això, no? No, bueno. Per què no puc firmar? I llavors jo el que faig és... Cai un penis.
Vale, però tu no cal que signis, eh? Vull dir, no cal. Ja ho ha fet un, no cal que t'hi posis tu.
Sí, no, però com a acte rebel... És
a l'aire, vale.
Que, això m'agradaria fer una secció perquè a mi m'agrada molt fer això també als bars, que no agrada gens, i m'agradaria que no ho provéssiu, que és, tu vas a un restaurant i demanes un postre, no?
Sí.
I dius, escolta, que teniu, per exemple, teniu flam de la casa, i llavors el cambrer o la cambrera s'hi il·luminen els ulls, i diu, sí, i sempre els dic, vale, pues porta'm en un de Danone. Saps? I saps, juro que els fa molta ràbia. A mi em fa molta gràcia.
Bueno, però ara no els hi facis, pobres, que porten una ratxa dolentíssima.
Sí, no, ja,
eh?
Ja, això, mira, bueno.
Bueno, va, què més?
Vinga, el cas d'aquesta notícia també és una mica trista. Dins de l'humor, és allò de dir, sí, te ríes de las desgracias ajenas, yeah, ¿no? Diu, un agente de policía pilla a su mujer siéndole infiel durante su jornada de trabajo.
Ah.
¿Vale?
Bueno.
Te explico.
A ver.
Resulta que el señor estaba, pues, patrullando la ciudad y bueno, y a lo que va paran coches y lo que pues, revisió y todo eso, y de sobte, diu, caray, va... veu un home que condueix un cotxe, no?, i una dona que no sembla molt a la seva. Ostres, diu, funciona igual. Diu, què està passant aquí, no? I llavors, para el cotxe, diu, a ver, policia.
Venga.
Para el cotxe i això, i efectivament era la seva dona.
No.
La seva dona els fa sortir, que, els fa sortir del cotxe i tot això, no? I llavors, el policia comença a interrogar l'home sobre la dona que l'acompanya, no? Diu que, i li va preguntar fins i tot d'on la conoció.
Hòstia, així ho va saber, vale, tot.
Clar, i llavors l'home flipant, o sigui, el conductor, diu pues bueno, la vaig prendre en una xarxa social per lligar, no? I diu, de fet, és la tercera o quarta vegada que quedem.
Hala, venga.
I, clar, però i llavors el policia se'l mira i li diu, bueno, es que esa es mi mujer.
Hòstia.
Vale? Clar, llavors el
conductor... Usted perdone, pues.
Clar, llavors el conductor, clar, imagina't, no? Estava ficant nerviós, perdona, tal, escolta, i m'agrada molt la reacció del policia perquè li diu que ell no s'ha de preocupar de res perquè ell no té cap culpa de res, ell simplement s'ha creat un perfil en una aplicació i
bueno,
algú li ha dit que...
És que és veritat.
Exacte, vull dir, però la ment freda, no?, de dir del policia, de dir, mira, és que tu no tens la culpa de res, és la meva dona la que...
Ja.
No,
ara,
no
quina no. Pillada, no?
Sí, clar, però llavors del girito ara, quan el senyor li diu, venga, súbase al cotxe i circule, no?
Ah.
I llavors la deixa allà a la dona.
Vale.
Clar, perquè això està gravat, perquè és als Estats Units.
Sí.
Clar, llavors s'han de gravar les càmeres dels policies i dels cotxes i tot això. Llavors li diu, venga, circule. Llavors el senyor marxa, la dona es queda allí, i el policia no li fa ni cas, i ell agafa el cotxe i marxa.
Ah, vale.
O sigui, el girito és algo... Has fet algo molt bé, que ha sigut ser tolerant amb l'altra persona, però a la dona la deixat allà enmig del no-res, i és una carretera d'aquestes interminables.
Bueno, és el no hay más desprecio que no hacer aprecio, jo que sé.
Sí, i li diu, sí, però li, venga, i ara te quedes aquí,
vuelve
i
a
tolerar si t'agafes un taxi.
Bueno. Vinga, va, que et queden 2 minuts.
2 minutets, pues venga. La notícia absurda d'avui, ara han dit unes quantes que sí. Desgraciós, tal, ara ve l'absurda. Mujer sacó a pasear a su esposo como un perro para evadir el toque de queda.
Es que...
O sea, ya te digo el titular, ¿eh? La policía los multó.
A los dos.
Sí, o sí.
Al perro y a la mujer.
Exacto. Es lo que eso ha pasado a Canadá, a Sherbrooke, ¿no? Y llavors diu que... m'agrada molt perquè la persona que escriu aquest article, que és un tal Christopher García, diu... esto ocurrió en Sherbrooke, Quebec, Canadá, donde la pareja creyó que no se darían cuenta de su truco.
Claro, no, hombre, ¿on va a parar? O sea, ¿on va a parar?
Creyó que no, incluso se negaron a pagar la multa al ser descubierto.
Claro, hombre, ¿no? ¿De dónde saca que este es un perro?
Sí, exacte, ¿no? Pero llavors, la dona es veu, y del mes es veu una foto per aquí, ¿no? Que la dona la está passejant,
Pero el hombre com va? A ver.
El hombre com si fos un gos, bueno,
va caminar a quatre potes?
A quatre potes.
I vestit? Sí, com va vestit? Normal?
Sí, bueno, sí, clar.
I amb correig, almenys el portava lligat?
Sí.
Bueno.
Clar. Sí. Llavors, clar, la cosa és tan que, bueno, pues això...
Joder, com estem?
Multa, i una multa bastant interessant, de $800.
Que encara la recorreran. No és lo que parece.
Sí, exacte, no, se han confundido, o sea, estaba todo muy oscuro y tal, ¿no? En fi.
Bueno, escolta, ¿tens acudit o no tens acudit avui?
Bueno, més que acudit avui tinc una frase que m'ha agradat molt.
Espera.
Sí, l'he trobat per Facebook i m'ha semblat molt divertida.
Pues venga, va.
Diu, jo estava llegint una pàgina i he vist un comentari i he dit, l'he de compartir amb algú ho ha fet, no?
Va.
Diu, i això és un home que diu... Diu, les cuento que ayer una señorita me ofreció sexo a cambio de recomendar una marca de detergente en Facebook. ¿Pueden creer eso? Diu, por supuesto que no acepté, porque mis principios son muy fuertes. tan fuertes como haría el líquido concentrado, que gracias a sus componentes de microactivos actúa en diferentes combinaciones de fibra, removiendo las manchas sin dañar la ropa y dejando un suave aroma y con una sola tapita. ¿Y tú a qué esperas? ¡Cámbiate, Ariel!
¡Buena semana, Joel!
¡Buena semana, Ricard!
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La anunciada salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad se oficializa mañana y el relevo se va a conocer en las próximas horas. Todo apunta a que Mikel Iceta entrará en el gobierno y que habrá un cambio de cromos en el que Carolina Darias asumirá la cartera de Sanidad. Para que no haya más especulaciones, Sánchez acelera el traspaso, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha visto en la tesitura de acelerar sus planes previstos inicialmente para el jueves para centrar el foco y atajar los rumores sobre una solicitud de José Luis Escrivá, un cambio de cartera económica, dejar seguridad social o incluso de dimisión después de perder la batalla de las pensiones con Unidas Podemos. Así pues, la salida de Illa llegará mañana mismo tras el Consejo de Ministros y su recambio tomará posesión el miércoles. Salvo sorpresas, la remodelación será quirúrgica, tal y como la define el entorno presidencial, limitándose a dos movimientos. Carolina Darias cogerá las riendas al frente de Sanidad en el peor momento de la tercera ola de la pandemia y Mikel Iceta ocupará política territorial.
Y Salvador Illa dejará de ser ministro a ratos para ser candidato completo en Cataluña. Mirando a los comicios autonómicos del 14 de febrero, acabamos de conocer una noticia que afecta al PP catalán. El secretario general de los populares en esta comunidad deja todos sus cargos en el partido. Está siendo investigado por una presunta agresión sexual y justifica su decisión para preparar su defensa y poder demostrar así su inocencia. Volviendo a la pandemia, la vacunación sigue a un ritmo mucho más lento del previsto inicialmente. La Unión Europea presiona a las farmacéuticas para que cumplan con los contratos firmados. En los últimos días, Pfizer y AstraZeneca han anunciado retrasos en la producción y distribución de las vacunas. Una situación que ha generado indignación en Bruselas. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Crece el enfado en medio de la tercera ola de la pandemia. Por el momento, la Unión Europea ha dicho que no quiere emprender acciones legales con las farmacéuticas por los retrasos anunciados en las vacunas. Eso sí, exigen, en medio de una irritación generalizada, que se cumplan los contratos. Por el momento mantenemos conversaciones, ha dicho un portavoz de la comisión. Queremos que las dosis comprometidas lleguen cuanto antes. Hace unos días, Pfizer anunció retrasos en su vacuna y AstraZeneca ha dicho lo mismo. Bruselas exige que se cumpla con lo que acordaron hace unos meses.
Y atención a esta historia que nos llega desde Galicia. Una pareja va a juicio por comprar una finca a un hombre por solo 8 euros. Se aprovecharon de que el propietario estaba borracho. Santiago, Patricia Iglesias.
14 años después tendrá lugar el juicio a esta pareja que compró una finca por 8 euros a un vecino de la localidad coruñesa de Ribeira, aprovechando que estaba borracho. Los hechos ocurrieron en 2007 cuando el matrimonio apremió a un hombre aprovechando su estado de embriaguez para que les firmase un contrato que habían redactado previamente para la compraventa de una finca. Los acusados se presentaron en el domicilio de la víctima con un documento en el que estipulaban un precio de 90.000 euros, haciendo constar además que se los entregaban en mano en ese momento. Sin embargo, la cantidad que realmente pagaron al propietario fue de tan solo 8 euros. La pareja se llevó además el título de propiedad de la finca, el testamento, ya que el hombre lo había recibido como herencia de sus padres y nunca la habían inscrito en el registro de la propiedad. Los dos imputados se enfrentan a una petición de 3 años y medio de cárcel.
Y el Chelsea destituye a su entrenador, José Luis Corrochano.
El Chelsea, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, acaba de anunciar que destituye a Frank Lampard como entrenador. El equipo es noveno en la Premier, a 11 puntos del líder, y el entrenador que más está sonando para sustituirle es Thomas Tuchel, que este año fue destituido del Paris Saint-Germain. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, que ganó ayer al Valencia, es líder con un partido menos, le saca 7 puntos al Real Madrid, 10 al Barcelona. El Barça ganó en Elche ayer 2-0. Pregunta para el entrenador del Barcelona, para Koeman, si con esto les da para ganar la liga.
Bueno, creo que la clave para mí es que si podemos demostrar, a pesar de un calendario muy complicado con muchísimos partidos, tener la concentración que hemos tenido hoy.
Y mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con 3 partidos, Valladolid-Levante, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis del comedor social que funciona al amparo de una catedral con la vocación de convertirse en un centro de reinserción para personas sin hogar.
Bueno, ese comedor social se llama Myeongdong Babjib y lo ha puesto en marcha un grupo de fieles de la Catedral de Seúl gracias a la colaboración entre la archidiócesis y una de las mayores empresas energéticas y químicas de Corea, SK Group, que se ha convertido en patrocinador. Cada semana distribuyen 1.400 comidas y el propio cardenal Andrew Jom también ayuda cuando puede hacer paquetes y a servir la comida a los pobres y a las personas sin techo. El cardenal pretende que esta obra pase de ser un mero comedor para indigentes a un centro de hospitalidad integral llevado por la diócesis, donde estas personas puedan asearse, lavar su ropa y recibir ayuda para encontrar trabajo y reinsertarse en la sociedad. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Lleida. 5 minuts, pràcticament 6, per sobre de la 1 d'aquest dilluns 25 de gener del 2021. Hem començat la darrera setmana del mes de gener, a més, setmana sencera, del 25 fins al 31. Una setmana en la que la mitjanit del dijous al divendres és quan començarà ja oficialment la campanya electoral per les properes eleccions del 14 de febrer. En fi, fregant els 10 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bussins d'història i a partir de 2:15 a la nostra tertúlia de la radiografia ja saps que posem sobre la taula resultats esportius del cap de setmana, a part de comentar doncs, les notícies i la situació de molts equips, que ja de per si, quan la situació era normal, doncs, alguns ja tenien problemes per tirar endavant la campanya. Parlo sobretot de problemes econòmics, però que ara, a més, si li sumem tot el tema de la pandèmia, encara s'ha agreujat. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats amb probables precipitacions al vessant nord del Pirineu amb la cota de neu que baixarà fins als 800 metres. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes al Pirineu amb màximes previstes de 13 graus a Balaguer, de 12 a la Seu d'Urgell a Tàrrega, 11 a Lleida capital i de 6 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant amb predomini de la component nord amb alguns intervals forts a cotes altes del Pirineu. Si mirem a demà dimarts, esperem a Lleida una jornada amb predomini d'intervals ennuvolats a primeres hores, augmentant durant el matí a cels ennuvolats. No es descarten precipitacions febles al Pirineu a la tarda amb la cota de neu que pujarà dels 1.300 a més de 2.000 metres. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i baixaran a la resta amb màximes previstes que seran de 10 graus a Balaguer, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, de 9 a Lleida capital i de 9 també a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A l'actualitat informativa de les comarques de Lleida hem de dir que avui, com dèiem abans, a les 12:20, ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, de 12:20 fins a arribar a les 2, ja ha començat la campanya de votació per correu d'aquestes eleccions del 14 de febrer. A tot això, Correus contractarà 965 persones de reforç al servei de cara a aquestes eleccions, que, per cert, el dia on es pot fer, el darrer dia on es pot demanar el vot per correu és el 5 de febrer. Per tant, tens ara temps fins al divendres 5 de febrer. Tampoc que ens esperem al darrer dia, com sempre, eh? Com dèiem, Correus diu que contractarà 965 persones per reforçar el servei de cara a aquestes eleccions del 14 de febrer. I no només de cara a les eleccions, sinó que distribuirà el personal a d'altres àmbits, com pot ser atendre ciutadans a les oficines, repartir enviaments o fer-se càrrec de tasques logístiques. El càlcul inicial de contractes es pot arribar fins i tot a ampliar, tenint a l'evolució de tot el procés, perquè a hores d'ara i de manera tradicional el vot per correu normalment ha sigut testimonial a les nostres terres. Veurem si ara amb aquesta situació de pandèmia doncs la gent es vol que més a fer ús d'aquest dret del vot per correu. Recorda, des d'avui mateix i fins al proper 5 de febrer et pots acostar a Correus i fer ús del teu vot per correu, i així el 14 de febrer ja t'oblides d'anar-te'n al teu col·legi electoral. Estats Units, sense anar més lluny, estem parlant de que en aquestes darreres eleccions presidencials prop d'un 30% dels vots han estat per correu. Recorda també que la meteorologia està revolucionada. L'Armando Álvarez ja ens ha explicat també que els propers dies tindrem aquestes pujades i baixades de temperatures, on en els propers dies podem veure com les màximes del dia s'enfilen per sobre dels 16, 17 i fins i tot arribar a assolir els 18 graus. Això és previsió, però ara que parlem de 15, 16 graus és una molt bona temperatura per un mes de gener, però que també veurem les temperatures mínimes tornant a baixar als 0 graus. A tot això, i tenint en compte que no fa ni dues setmanes que vam tenir la nevada de la, bueno, de la borrasca Filomena, des de Jarc ens expliquen que el fred i la neu d'aquestes darreres setmanes ajudaran a millorar la producció de cereals i de fruiters. Ja saps que als olivers no els hi ha anat gens bé, al contrari, els hi ha anat malament, però en canvi que als fruiters els hi va bé. La neu doncs queda sobre de la terra, es va esponjant conjuntament mentre es va desfent a la terra, va penetrant a poc a poc, i ajuda a oxigenar tot el tram de terra que hi ha entre les arrels i la superfície, fent que hores d'ara l'arbre fruiter està hivernant, per tant no li afecta el fred, però fent que de cara a la primavera, quan desperti i comenci a requerir més energia a l'haver-se esponjat la terra i oxigenat, doncs pugui rebre molts més nutrients. I això vol dir que s'espera una bona campanya de la fruita, sempre amb permís doncs de les condicions climatològiques que tinguem a la primavera i sobretot aquelles pedregades quan ja tenim el fruit a l'arbre. Però hores d'ara sembla que el fred i la neu han anat bé pel sector de cereals i pel sector de fruites. Pel que fa a la informació de coronavirus, el cap de Vigilància Epidemiològica de Salut a Lleida, Pere Godoy, creu que en un període d'entre 9 i 12 mesos podem tenir la Covid-19 en vies de control, que no erradicada, en vies de control. També reconeix que a curt termini encara passarem setmanes i mesos molt complicats. I de veritat que cada dia donem les dades i potser ens estem fent immunes a les xifres que donem, però són unes xifres extremadament altes. El que passa és que les diem cada dia i cada dia i cada dia, i a poc a poc la persona ens hi fem amb aquesta situació. Jo recordo el mes de març i abril que havia una situació d'alarma diària alta i les xifres eren tan inferiors a les d'ara, tant que ens en faríem creus. Però en canvi, clar, aviat portarem un any, i és veritat que encara que de vegades doncs ens alarme certes situacions, a poc a poc hem après a conviure amb això, el qual no vol dir que siguem feliços amb aquesta situació, ni molt menys, però sí que hem après a conviure amb que cada dia ens diuen quants positius i quantes persones han mort i quanta gent hi ha a la UCI i que puja i que si la corba i que si la RT i que si l'índex de l'índex de rebrot. Ja ens hi hem acostumat a tot plegat, però la situació és dolenta avui en dia. És dolenta, és molt dolenta. Per això, Pere Godoy ens diu que a mig i curt termini passarem setmanes dolentes encara. Per la seva part, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat convençut que la irrupció de la soca britànica de la Covid-19 pot canviar el panorama dels propers mesos a Catalunya. La incògnita de la variant britànica ens obligarà a mantenir les restriccions perquè encara que baixem, si s'instal·la, pujaran els casos, els malalts i les morts i l'ambient està en molta ebullició. Recordo que les mesures de restricció s'han prorrogat, havien d'haver acabat ahir, i s'han prorrogat fins al proper 7 de febrer. Però sembla que ja ens preparen per dir ull, que igual les hem d'allargar una mica més. Sigui com sigui, aquest cap de setmana hem de lamentar una nova víctima mortal per Covid-19 a la residència de Solsona. La xifra puja ja a 27 i el centre espera que aquesta setmana pugui donar el brot per controlat, que no erradicat, però sí per controlat. Eh? Parlàvem de la soca britànica. A hores d'ara ja a Catalunya s'han detectat 70 casos. 16 era fa 10 dies. 70. Però és que per detectar la soca britànica s'han de fer unes proves complementàries. No val la PCR. La PCR et diu si estàs positiu o no, però no et diu d'on és. O sigui, d'on és. Si és la comú, o si és la soca britànica, o la de Brasil, o la de Sud-àfrica. S'ha de fer unes proves complementàries, que se'n fan molt poques hores d'ara. I així tot s'han detectat aquests 70 casos. Recordo que la soca britànica, que de segur no se sap res, però tot sembla indicar que és letal igual que la normal, per tant, en aquest aspecte es comportaria igual, però que la seva manera de contagiar-se és superior. Estàvem parlant d'entre un 30 i un 50%. Tot això presumptament, perquè ja et dic que de manera segura hores d'ara no hi ha res, però les dades indiquen que seria entre un 30 i un 50% més contagiosa. I això sí que explicaria l'increment de positius que hores d'ara tenim a Europa, on països com, per exemple, Alemanya ho tenien bastant controlat, a les altres onades ara ho tenen fora de control i on els positius que estan donant i les morts són altíssimes. A Lleida, per exemple, soca britànica o no, de Covid-19, tenim de mitjana 15 ingressos cada dia per Covid-19. Hores d'ara, tenim a 206 persones ingressades per aquesta malaltia del coronavirus, que fa el coronavirus, i a les UCIs, ull, perquè n'han pujat 4 des de divendres, i hores d'ara hi ha 29 pacients. El tema de les UCIs i dels hospitalitzats, dels ingressats, ja sabeu que va a remolc de les xifres de contagis, és a dir, quan les xifres de contagis comencin a baixar, immediatament no es notarà les xifres d'hospitalitzats aquesta baixada, sinó que tardarà un temps més. Tardarà doncs d'entre una i dues setmanes i els de les UCIs doncs suma-li el mateix, una o dues setmanes més. Per tant, hores d'ara, el risc de rebrot a la regió sanitària del Pla de Lleida ha baixat fins als 501 punts i la velocitat de reproducció està per sota de l'1, està molt alta, però està per sota de l'1, 0,96. Si segueix baixant aquest índex, el que farà és que les properes setmanes l'índex de rebrot baixi i veureu que els positius començaran a baixar per, immediatament, al cap d'unes setmanes, baixar els ingressos. És tot una roda. Ens ho sabem de memòria perquè és la cinquena vegada que ho estem patint, una onada, a Lleida. Per tant, ens ho sabem de memòria com funciona. És a dir, jo avui faig bé les coses, quan dic jo avui em refereixo a la població, el resultat no és d'avui per demà, sinó que tarda uns dies. Igual que, si les xifres són bones, si jo no faig bé les coses, a l'endemà no hi haurà una allau de positius. Tardarà uns dies. Per això us deia que el virus és problemàtic per aquest tema, perquè si jo em pego un cop ara a la cama em fa mal ara, i si em curo ara deixaré de sentir dolor ara, però aquest virus no funciona així. És a dir, jo em contagio avui i no començaré a notar símptomes fins al cap de 3, 5, 7 dies, i l'increment de contagis no el notaré fins al cap d'una setmana. Per tant, hem de seguir amb la distància física, però no ara, ni de cara a la Setmana Santa, que per cert d'altres metges ja ens diuen que ens podem anar oblidant de la Setmana Santa. Ja en parlarem. Però és que la situació i les dades ens diuen justament això. Distància física, sempre, aquest metre i mig i dos metres, bàsic. mascareta, sempre. I la mascareta aquest 2021 no cal ni que ens pensem a veure quan la deixarem de fer anar. El 2021 la seguirem fent anar tot el 2021. Rentar-se les mans, que potser és una d'aquelles normes que hem oblidat. Rentar-se les mans, no, hem de seguir amb la higiene aquesta. I després, sobretot ara que estem a l'hivern, evitar les aglomeracions en llocs tancats. I si no ho podem evitar, ventilar al màxim i reduir al màxim les persones que hi ha allí dins. Fent tot això, tothom, sempre, hores d'ara tindríem unes xifres envejables. Però com que no ho fem ni tothom, ni ho fem sempre, doncs tenim les xifres que tenim. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu, el risc de rebrot està als 588 punts, ha pujat lleugerament i la velocitat de reproducció de la malaltia també ha pujat, i ha pujat per sobre de l'1, està al 1,07. I a nivell de Catalunya, doncs hores d'ara tenim 592 el risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,93. Pel que fa a les vacunacions, hores d'ara tot Catalunya hi ha 176.625 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i només 7.345 persones que han rebut la segona dosi de la vacuna. És una xifra relativament baixa, perquè això és el que farà que puguem començar a dir que comencem a tenir controlat el tema de la pandèmia. En fi, mentre s'arriba això, fem nosaltres una pausa i de seguida estem amb el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història aquí a COPE Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb els bocins d'història, que ja saps que cada dilluns ens atencem a dos quarts de dues amb el nostre col·laborador, amb el nostre company, amb el nostre amic, ja diria, perquè ja sense voler ja comença a fer anys que ens coneixem, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, pues sí, veritablement, ja, evidentment, d'amics, amb tu, especialment perquè és el que te tinc ara, no al costat del micro, sinó a l'altra banda de la línia telefònica, però, i d'altres guerres que ens coneixen, i molts dels oients, que també alguns els coneixen personalment, i altres, pues que no, però jo, en fi, jo poso que pel fet d'escoltar-nos, pues ja crees també una relació que suposo que per ells és agradable.
Clar. A més, ara,
en aquest sentit,
no t'ho sabria dir, però
ja fa temps, com tu deies.
Ja fa dies, que surts per aquí?
Sí, a la COPE, sí, és la primera...
10 anys mínim, no? 10 anys deu de fer, segur.
Pues sí, tant. És veritat, poca broma, eh?
No, per això et dic, no parlem dels anys, que passen molt ràpid i és un problema. Sí. Després, quan fas de recompte, dius, hosti, això fa molt temps.
La veritat és que era una cosa que sempre m'havia agradat, de poder col·laborar, per escriure en premsa, de fer en ràdio. I francament...
Bueno, van així i aquí el tenim. Escolta, anem a rematar, escolteu-me,
sí,
rematar, vull dir, el tema de Francesc Macià, que estàvem parlant la setmana passada. Tot això ve pel tema de la casa que hi ha a Balmanya, que vaja, independentment, reitero, ja no barregem històries polítiques, sinó de patrimoni, perquè no es perdi, i justament, bueno, ja que havia aquest tema d'actualitat amb el Joan Ramon González, va decidir de parlar de Francesc Macià. Estàvem acabant, diguéssim, la seva vessant política.
Sí, exactament, que de fet és un tema que es va encetar per Nadal, recordant la mort de Macià l'any 33, sí, el dia de Nadal, i aquesta reivindicació que s'ha fet des d'aquesta plataforma, d'aquesta casa, que, com tu dius molt bé, és un símbol d'una explotació agrària, de lo que és la història agrícola del Segrià, d'una història de grans propietaris, amb la qual no és l'habitual que podem trobar més a prop de l'aigua, més a prop del rec, que són els típics pallesos, i aquesta casa correspon a aquesta mena d'implantació d'una aristocràcia rural a finals del segle XVIII i que arriba després a vincular-se amb Macià, los hereus d'aquella finca, i per tant aquest doble valor, aquest edifici, per si sol, com a edifici arquitectònic de finals del segle XVIII, en plan Casalot, allà en ple camp, l'explotació agrària, amb tot el que implica devolució i després de colonització, inclús després de la guerra, i després el fet aquest, més circumstancial però no menys important, que és el fet que Francesc Macià, a través de la seva esposa, ho heredés i tingués allí un retiro d'aquestos estiu, en el qual pues, passava moltes estones. De fet, al Carràs, en el Museu de la Vida Rural que hi ha al mig del poble, es conserva la tartana que portava a Macià des del Carràs fins a Balmanya, i per tant són aquests els elements que podem veure. De fet, estem fent allargar una mica perquè és el tercer programa que parlem de, de Macià, però aquest és un tema que encara està d'actualitat, i de fet aquesta setmana passada, el dissabte a la mañana, pues, va sortir un magnífic article de Marc Macià que parlava de l'oblit sobre el president Macià, reivindicant aquesta personalitat, i ahir al suplement del Segre de Lectura sortia un altre article, un reportatge que s'hi ve, de Quintí Casals, el president del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, ficant en evidència aquesta realitat. Aquest tema de la casa aquesta de Macià, hem de recordar que no solament s'ha fet una mica de ressò en els mitjans lliuretans, sinó que pràcticament tota la premsa del país l'ha fet seva, i per tant és una reivindicació que ha fet que els nostres polítics més implicats, i començant per l'Ajuntament d'Alcarràs, pues, estigui una mica pues, canviant el xip de dir, bueno, allò ja ho farem algun dia que podem, i ara el crear una mica aquest alarmisme, doncs han posat les piles, i de fet institucions, perquè evidentment aquesta plataforma que s'ha creat hem fet i hem parlat, i encara no hem acabat de tancar converses, però per exemple hem parlat amb Diputació i Cultura, i totes dues institucions es comprometen a assumir els costos de la reparació urgent perquè no se caigui, però amb una condició que és sine qua non, que és que ha de ser propietat pública. Actualment és propietat privada, i aquest seria una mica el factor. No es pot invertir diners públics en una cosa privada sense una justificació especial, i per tant les coses estan una mica així. És a dir, tornem una mica quasi bé al punt de sortida, que quasi bé hauria de ser a la compra per una administració com podria ser l'Ajuntament d'Alcarràs, i que ho passés a la propietat pública, i a partir d'aquí endegar el projecte de consolidació perquè no caigui, i després ja es faria la musealització que convingués.
És que clar, ens agradi o no, aviam, encara que hi ha aquella dita, que és ben cert en molts casos, allò de, escolta, que abans, o sigui, i ara no es construeix com abans, no? Que les coses duraven tota la vida. Bueno, aviam, duraven tota la vida, es van fent malbé si no hi ha un manteniment, i aquest és el cas, jo crec, eh?
Sí, sí, totalment, aquí, clar, s'ha abandonat, i és el típic, i de tots els mals d'aquestes cases comencen per les teulades. Se fa una gotera, aquesta gotera s'acaba trencant la teula, de la teula se fa un forat, aquest forat se fa més gran, cau una viga, cau mitja teulada, i cau, va caient tota la casa, que és el procés d'enderroc,
sí.
I t'ho dic com a arqueòleg, i quan trobes ja, normalment està tot enderrocat, ja, no?, quan es caves. El que hem d'arribar és a que no tingui d'aplicar-se pràcticament arqueologia en aquest sentit, en aquesta masia. I de fet hi ha un bon forat, un bon esforant, que és el que preocupa una mica a tothom. I llavors recordar, en el personatge Macià, recordar aquella vinculació amb les Borges Blanques a través de la seva família pel tema de l'explotació de l'oli que feia son pare, ell que va ser tinent coronel i que va estar vinculat a l'exèrcit fins que es va acabar fart i se va saltar la vida política, i la vida política sempre es va inclinar per un moviment de tipus esquerrà i republicà, i no va parar fins i tot intentant el cop d'estat de Prats de Molló, que és el que l'ha fet ara una mica més conegut, al 1926, però que va fracassar, tot i que aquests dies sortia, perquè precisament el gener va fer el judici de l'any 1926, el judici a França, per aquest cop d'estat fallat, per aquesta invasió fallida de l'estat espanyol. I va ser un judici, és curiós, si ho comparem amb l'actual, amb el qual, tot i que va ser pues, molt també mediàtic per l'època, evidentment no havia televisió ni no es va poder seguir, però la condena va ser pràcticament simbòlica, és a dir, sembla que van ser 100 francs de multa i un petit exili que ell se va marxar, bueno, és a dir, que va ser una cosa d'aquella simbòlica, i va aconseguir que se parlés de la causa catalana, pues ja començar-se a parlar fora de l'àmbit espanyol, amb la qual sempre en aquest sentit va ser important. De totes maneres, Macià, la seva importància, a part de tota aquesta preparació, arriba quan el 14 d'abril del 31 es proclama la República, Segona República Espanyola, i que llavors, des de Catalunya, ell ja proclama també la República Catalana, però sempre dintre de l'estat federal o d'estat de repúbliques ibèriques. Mm-hmm. És a dir, això és important, perquè tot i que ell apostava perquè Catalunya fos una república, però sempre amb aquest federalisme que ara està una mica desigualit, ell era la idea que tenia, i de fet és el que va proclamar. I aquesta proclamació d'una república catalana lligada a la Federació de Repúbliques Ibèriques va durar escassament una setmana, perquè des de Madrid de seguida es van ficar alarmats i van dir, això no pot ser, no pot ser, i van vindre de seguida un desembarcament dels nous líders republicans aquí a Barcelona, i van convèncer Macià que no podia fer-se això de la República Catalana i que s'havia de fer una altra solució amb molta autonomia, i al final se'ls va ocórrer, no sabem molt bé com va ser, de que aquesta reconeixença especial per Catalunya d'una autonomia important podia ser creant una institució que sigués la Generalitat. De fet, era recuperar la Generalitat medieval, que s'havia perdut amb Felip V, i a partir d'aquells moments es recupera la nova Generalitat, la Generalitat de Catalunya, i del qual va ser el primer president en Francesc Macià fins a la seva mort, al qual li va succeir Companys. Per tant, en aquest procés és interessant i curiós veure aquesta importància per recuperar aquests elements. No deixa de ser curiós que el 31 el Palau de la Generalitat actual era el Palau de la Diputació. Després de la Guerra Civil també la Diputació de Barcelona ocupava el Palau de la plaça Sant Jaume fins que es va establir un altre cop la Generalitat a partir de l'any 1981. És curiós que Prat de la Riba, perdó, Prat de la Riba, oi, Francesc Macià, Prat de la Riba és una altra història, Francesc Macià va anar a fer-se seu aquest palau quan s'ha proclamat la república, i el president de la Diputació, que llavors es deia Joan Maluquer, va fer honor al seu càrrec de dir, només li cediré el palau si no és per la força, és a dir, si m'imposa per la força que li doni el palau, li donaré, però jo com a president de la Diputació de Barcelona no li puc deixar el palau de la Diputació a Francesc Macià. I Francesc Macià va entendre una mica entre línies el que li estava demanant el president de la Diputació Maluquer, i li va ficar la mà sobre l'espatlla i va dir, pot considerar que això és un acte de força? Amb el qual l'altre va dir sí, i va acabar-se aquí tota l'acció. O sigui, va ser una mica teatralitzat, si voleu, però és una mica simbòlicament demostrar el tarannà tant d'un que marxava com de Macià, que tot i que se volia imposar, pues volia canviar les coses. Evidentment, amb aquests dos anys que va estar com a president de la Generalitat, va fer una tasca important de país aquí a les Terres de Lleida. Per exemple, va inaugurar el pont de Seròs, el qual encara es conserva intacte perquè és l'únic que va suportar l'impacte de la Guerra Civil, i d'altres tasques que podíem repassar. I per tant, tot això, en el centre que hi ha a les Borges Blanques, se recorda una mica molt bé aquesta figura de Francesc Macià. Va morir ja a edat, un dia de Nadal, i va ser un enterrament d'aquestos multitudinaris, espontani, en què la gent sortia al carrer en massa, i veritablement va ser una persona estimada i que en plan fraternal tothom li deia l'avi, no? Doncs tot això i molt més explicat dintre d'aquesta ruta que es parla que es podria fer per les Terres de Lleida i tot Catalunya és una mica el que la casa aquesta de Balmanya pretén arribar a fer-se en un futur, a part de tota aquesta qüestió de la història agrària, i per això cal conservar.
Home, si es volgués es fa ràpid això, eh? El que passa és que avui en dia hi ha tanta burocràcia, tantes decisions, tants estudis i tantes planificacions que igual tardem un parell d'anys a veure-ho això.
Ah, sí, no, això...
Tirem pel cap baix, eh?
Home, aquest any s'hauria de fer en plan urgent l'adquisició pública de la casa i la consolidació perquè no caigui més. L'altre, el projecte aquest museològic de donar-li un ús i explicar la casa, i fins i tot la casa és prou gran, potser també fins i tot donar una altra utilitat, des del punt de vista fins i tot de, no sé, algun tipus de hostatgeria, en fi, pot haver diverses solucions. Això suposa que tardarà més, però això clar, sí que podria ser de 2 o 3 anys, però imagino que tal com va tot podria ser molt més de temps. Però ara, l'important és que no caigui, que no caigui la casa, que no se'ns caigui. Vale. Això és el més urgent, perquè si no el problema serà diferent, no?
Clar que sí. Molt bé, doncs hem parlat, mira, d'una cosa actual, que és el que fem a l'espai de Bocins d'Història, d'una notícia actual, per entendre'ns. Hem saltat a recordar un bocí de la nostra història. Vull dir que al final, ens agradi o no, això són fets i ja està, no hi ha més història aquí. Joan Ramon González, escolta, la setmana vinent,
sí,
cap a on anem?
Bueno, pues la setmana vinent farem un homenatge a una família lleidatana molt entranyable, a la família Casanyer, que són els factòtums d'una empresa alimentària, diguem-ho així, artesana industrial, que són els gelats glass. Penso que val la pena parlar d'ells, ja que a Lleida sempre es parla que som solament gent de camp, i aquests emprenedors que fan coses de tipus més aventurer i amb una promoció de productes seus forçament curiosa i que d'alguna manera fins i tot marquen territori, com és els Casanyer, i per tant farem aquest record d'aquesta família.
Joan Ramon, qui no ha menjat una taronja gelada?
Correcte, una taronja tropical o una
tropical, tartalina. Aquesta. O sigui...
que són els dos productes estrella de la marca i que veritablement això de la taronja tropical ja el comentarem, però és com quan parlem aquí dels quets i la gent de Barcelona al·lucina, què són els quets i què són les taronges tropicals, i ara perquè ja s'ha perdut, però
abans, això s'ho perden,
tot veure una Sant Miguel era un acte també de lleidatanitat, no?
Mare Déu, Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, estem vivint en un món
hiperglobalitzat i després aquí a casa nostra tenim aquests problemes a 200 quilòmetres, com el que diu. En fi, Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Adéu, igualment a tothom, i bon final de mes. Ja. Adéu.
Vinga, que fem una pausa ràpida i ja encetem la radiografia aquí a Cope Lleida.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en Cope, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Diciendo cerveza un euro, agua un euro, refresco un euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, eso a llover, pero a llover, impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tiempo de las cervezas un montón de paraguas diciendo paraguas un euro, paraguas un euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera, en Cope.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes cap a les dues de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats amb nosaltres està la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Fas bona cara, eh?
Sí?
Sí, o sigui, ja està, eh? Ja ha superat tota la... els dies aquests de confinament i tot això.
Jo sí.
Vale. Ara et preguntaré per l'equip també, eh? Amb nosaltres també el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square, que segueix fidel a la cita de cada dilluns des de casa. Des de casa. Des del mes de març, eh? Ja ho sé que et fa molta ràbia. Albert Square, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, aquí estamos.
Ara ja comences a... Ara, bueno, ara no, ja fa mesos, eh? A trobar a faltar la redacció del diari La Mañana, eh?
Bueno, fa 11 mesos que la trobo a faltar ja. Que passa que, mira, cada dia ens despertem, agafem la margarita aquella, no?, i la despullem. Em tallo les veres, sí. Me les deixo llargues.
Vinga, va.
Me les deixo llargues. I de moment me va sortir, me les deixo llargues.
Déu-n'hi-do. Bueno, mira, jo et podria dir, no?, i l'encertaré. Cada dia falta menys. Ara, no sabem quan serà, però bueno, vigila que avui han dit que entre 9 i 12 mesos la cosa pot estar bastant controlada, vull dir que estem parlant del Nadal de l'any que ve,
bueno, pues no res, home. No res. Continuarem despullant la floreta.
Mare de Déu, com està la cosa. Escolta, deixa'm que marxi cap al Balàfia Boli, que m'interessa saber quin és l'estat de l'equip, Vanessa. Com esteu? Positius? Com es troben? Van evolucionant? Mira, part mèdic serà això, Com ho teniu, Vanessa?
Sí, van evolucionant, però han sortit nous casos i ara mateix estem amb 6-7 jugadors positius i alguns estan acabant ja les quarantenes, però han sorgit de nous i per tant s'encadenen quarantenes i clar, veurem si dissabte podrem jugar.
Bueno, home, si em dius que a hores d'ara teniu 6-7 positius, entenc que el cap de setmana és bastant improbable, no?
Sí, no, el tema és que els que van donar positius al principi ara ja han passat la quarantena, però físicament no estan bé perquè no han pogut entrenar encara. I la setmana passada van sortir 3 positius nous i bueno, això vol dir que aquests 3 han de fer 10 dies de quarantena. I quan passen els 10 dies, si no tens símptomes, sí que te pots reincorporar, però si has tingut símptomes 48 hores abans, no et pots reincorporar. Clar. I, per tant, dissabte no tenim efectius suficients per poder afrontar el partit amb garanties.
Però legalment així el podeu ajornar?
Sí, sí, el podem ajornar.
No? No, però sí, a veure si us diuen que és pavil, haver tingut la plantilla més ampla, ja només em faltaria això,
No, ho pots ajornar i, a més, tothom sabe, tots els equips saben a ajornar-ho. És que no, el problema no és tenir suficients jugadors per jugar, que segurament sí els tindríem, però les condicions físiques
clar.
Ara mateix no són gaire bones, perquè sí que dels 7 positius n'hi ha hagut 3 que han tingut complicacions mèdiques una mica més greus
que sí,
i això fa que no puguem afrontar el partit de dissabte segurament.
En fi, dit això, Xavi Pérez, Lleida Esportiu 3, Hospitalet 0. Resultat positiu i contundent a casa.
No, i crec que vam ahir, pues, igual que dic blanc o negre, ahir crec que ahir vam jugar pues, encara força bé. I a veure, també el que teníem davant tampoc no era el Manchester. Però bueno, vam jugar bé, vam guanyar i el que hem de fer és continuar amb aquesta línia. Tenim un altre partit a casa, sabem que 2 partits seguits a casa és molt complicat, però si som capaços de tirar-ho endavant, doncs igual començarem a veure la llum.
L'Hospitalet era, i crec que és un dels rivals directes, de fet estava 3 punts per sobre, hores d'ara Lleida Esportiu té 16 punts, és quart, està a 3 del Barça B, que és tercer amb 19, també del Andorra, que és segon amb 19, i del Nàstic de Tarragona, que aquest potser sí que s'escapa una mica, que és primer amb 23, però el Lleida amb un partit menys. Que si fem la conta de la vella aquella, de, bueno, el partit que quede, o sigui, que això no és un partit de jornada, és un partit de descans. Per tant, no és un partit que dius, bueno, quan el jugui el guanyaré, no, que aquest ja no el jugaràs, per entendre'ns. Ara són els demés que deixaran de jugar i el dia que deixin de jugar tu has de guanyar, això sí, eh? Però Lleida podria estar segon, per entendre'ns. A hores d'ara, amb 19 punts, gol a veraix, bueno, depenent del gol a veraix. De totes maneres...
O sisè, perquè els que sí que es van aplaçar van ser l'Espanyol a Andorra...
Ah, sí, també. També tens raó. Sí, o sigui que és veritat.
Lo del Cornellà, Prat, fa una mica de tuf. Aquest aplaçament.
Però i com és que el Barça sí que va jugar?
És un escàndol de dimensions siderals que en un país normal avui hauria de dimitir més d'un. Evidentment no dimitirà. El Cornellà, amb casos positius, juga contra l'Olot. Entenc que els positius no van jugar. Juga contra el Barça i compte que el test d'antigen resulta que un sí que va jugar contra el Barça.
Sí, sí, per això t'ho
dic. I al cap de 2 dies s'ajorna el partit contra el Prat.
És un
escàndol de dimensions sideral.
Però, és clar, que estàvem enganxats a la pròrroga, home.
No, el que passa és que hi havia el partit de Copa amb el Barça i, evidentment, doncs, el Barça no té altres dades i si ajornes el partit de Copa amb el Barça és un autèntic desgavell a nivell de calendari.
Clar.
Però, bueno,
o sigui, és a dir, Suspès el partit del diumenge és lògic, el que no és lògic és que es jugués el de Copa.
Però jo crec que el que no és lògic és que per un positiu se suspengui un partit. Això d'entrada. I que si tu tens una plantilla de 20 persones i n'hi ha un que dona positiu i els altres, perquè recordem que aquesta gent va ser testos abans de 72 hores abans de cada partit. Ja, si tu tens un positiu i els altres 19, no, és que no té sentit ajornar, perquè després passa el que passa amb el calendari. Ara, la Federació Espanyola ha optat per això? Vale, perfecte, acceptem el cupo com animal de companyia. Ara, el que no pot ser és que arribi aquest Cornellà-Barça i tot el que has estat fent fins ara ho deixis de fer. Ah. Ah, és aquí on hi ha la contradicció, on no, no té absolutament cap sentit.
Bueno, sigui com sigui, és veritat, l'Andorra té un partit menys, l'Espanyol té un partit menys, el Cornellà té un partit menys, i el Prat, que és l'últim, té un partit menys, però si guanyés aquest partit, perquè ja estem amb aquella història, doncs es podria ficar fins i tot vuitè empatat amb el Cornellà. En fi, la veritat és que aquest grupet, deixeu-me que ho digui així, aquest grupet, vull dir, està molt apretat, eh? És a dir, ara sí que més que mai no es pot perdre cap partit, eh? És a dir, si no pots guanyar, almenys no el perdis. O sigui, tot el que sigui sumar serà bo, eh?
Bueno, evidentment.
És la virtut que ha tingut el Nàstic, no? Que els partits que no ha pogut guanyar, doncs els ha empatat.
Clar.
I per tant, doncs allí està, no? De fet, només ha perdut un partit el Nàstic, no? O l'Andorra, que només n'ha perdut dos. Bueno, és la virtut. El que passa és que jo veig molt...
Una altra que també fa tuf. Això d'Andorra també fa tuf.
Bueno, avui han fet el mateix a l'Hèrcules. I curiosament, el segon del tercer del grup 3A i el segon del grup 3B han destituït a l'entrenador, als seus entrenadors, quan tots dos anaven segons, tots dos amb 19 punts, i amb el mateix balanç de
derrotes. President nou i jove a l'Andorra, eh? President nou i jove i tenim les tendències de la gent d'abans.
Bueno, però jo no la vaig acabar d'entendre, la destitució de l'Andorra, de l'entrenador de l'Andorra, anant com anava. L'Andorra no va malament, però bueno, és igual, aquestes són coses internes, seves, eh? Vull dir, això...
No, no, a nosaltres jo crec que ens va sensacional. Perquè a l'Eder Sarabia, més enllà de que com a primer entrenador, doncs, experiència poqueta, doncs, la segona B encara menor.
Ja. Sí, sí, que a més és tot un món, la segona B.
Clar, és que aquí la gent es pensa que tu fiques un entrenador de primera divisió, que tampoc és el cas, a segona B, i ja funciona tot sol, no?
No, al contrari.
Ja tenim una experiència amb el que va passar amb el Juan Carlos Oliva, no?
Sí.
Jo que havia estat a primera, havia estat a segona, i a segona, però a segona B, no? I pues, vas a gespa artificial, vas a futbolins, tu mateix jugues a gespa artificial com és l'Andorra, és una història.
Per cert que
això ens pot anar bé.
Albert, el partit de Copa del Cornellà-Barça el vaig veure per la tele, és veritat, és que es veu molt petit aquell camp, eh?
És que és molt petit.
Ja, no, però em fa gràcia perquè els que radiaven deien, bueno, és que este camp, jo pensava, bueno, ja, però Lleida hi ve a jugar aquí. I espavil. Oi, qui diu el Lleida diu tota la resta, del grup, evidentment. Bueno, escolta, com va anar el partit?
No, anava a dir que una de les reivindicacions dels clubs a l'hora de fer aquesta nova lliga, la segona de Pro o la primera Rubiales, com vulguis dir, és precisament aquesta, no? Aquesta mena de normativa com passa al bàsquet. O sigui, tu, tots els pavellons d'ACB són més o menys iguals.
Clar.
O sigui, reglamentàriament, a nivell d'infraestructures, de premsa, de vestidors, d'aforament, etc. Quan és una de les coses que reclamen els clubs, això no té sentit jugar una setmana a Cornellà, l'altra al Camp d'Esports.
Clar.
Una setmana al Prat, l'altra al Recupere. Clar, es dona aquests greus i és comparatiu.
Sí, sí, sí.
És el que demana.
Com va anar el partit? És a dir, és així de contundent? Mitja part, 0-0. Em sembla que l'entrenador Lleida el van expulsar, pot ser?
Sí, com sempre. Sí.
Bueno, com sempre.
La quarta expulsió en dues temporades. A la roda de premsa va demanar perdó i va dir que en 17 anys de futbolista només l'havien expulsat dues vegades, doncs com a entrenador ja van quatre.
Però per protestar?
Moltes amics.
Sí, sí, per dir-li, segons va ficar l'àrbitre d'acte, nos estamos jugando mucho y nos estáis jodiendo.
Hosti, però això el van expulsar? Si a l'acte posa això, bueno, jo ho sento. Hi ha coses també molt primmirades, eh?
L'arbitratge va ser demencial. Sigui demencial. Al minut 4 li treu targeta a Chavero. Al minut 6 li treu targeta a Jorquera. Al minut 8, una jugada que sí que era targeta, no li treu perquè aquesta és la segona de Jorquera, el que després sí que expulsa al minut 44. Aquest home, el València Caballeros, va complicar la vida de tal manera, un partit que tampoc és que hi hagués moltes estarrossades,
no,
ni fos un partit lleig ni tal, se va fer la de llanços un lío. vas posar a Molo, vas posar a Jorquera, després a la segona part en dos minuts li trau, en tres minuts li trau dos partits a Minero, un desgavell, un desgavell.
Bueno, sigui com sigui, el que dèiem, tres punts. Això no m'agrada allò de dir que cada partit és una final, però clar, hem començat la segona volta i per tant ara sí que ja és anar descomptant la margarita, com deia l'Albert abans. Ara sí que és fa descomptades. Quants partits queden a casa? Queden 6-7 partits, no?
Ara queda la majoria, en queden 5, sí. Tenim 6 a casa la segona volta, ja n'han passat un, en queden 5.
5 partits.
El problema és que ha passat una jornada i continuem a 3 del play-off. I el problema és que tu has acabat la primera volta 6-0. I això vol dir que has de superar com a mínim 3 equips en la segona volta.
Clar.
Claro, 3 equips en un grup d'11. Això és complicat. Ara, no, és que el marge d'error és escaso. No, és que no hi ha marge d'error. N'hi ha marge d'error, perquè la igualtat és tant per lo bo com per lo dolent. Aleshores, bueno, jo veig molta eufòria, està bé, un 3-0 sempre, bueno, pues està bé, però pues també cal analitzar com va anar el partit, no? De la mateixa manera que la primera volta a l'Hospitalet juguem per guanyar 1-4 i perdem perquè tots els detalls ens van en contra, doncs aquest dissabte segurament era un partit de 0-0, 1-0, 0-1, i acaba 3-0, doncs, perquè tots els detalls en aquest cas van a favor de Lleida,
bueno,
no?
Bueno.
Contundència ofensiva, 0 errades en defensa, ells s'equivoquen al segon gol, ells amb 0-0, Martí Soler en té una que li cau la pilota al balcó de l'àrea petita i està més pendent de protestar penal que no pas que de rematar i la fot fora de banda, quan tenia tota la porteria per ell. Bueno, doncs, tots els detalls que a la primera volta ens van anar en contra, doncs dissabte ens van anar a favor. I això es va permetre guanyar 3-0. Però no ens tornem bojos, perquè per mi no va ser un partit de 3-0.
Bueno, a més, bueno, amb la igualtat que hi ha, el gol a Braix també l'hem guanyat.
Ah,
bueno, no sé, ho dic, és la mirana, detallets, perquè és que al final, si les coses estan tan igualades, potser s'haurà de recórrer el gol a Braix amb algun equip, O sigui que no està de mal mirar a la primera volta com vam quedar amb aquests i a veure què hem de fer, Evidentment s'ha de guanyar, però a veure si hem de guanyar de quants gols.
Va ser sensacional, vull dir, són 3 punts, és a Braix, és el 6è gol en 11 partits de Raúl, és el 4 gol de Cano, no, i per Lleida, vull dir, l'escenari és idíl·lic.
Per cert que...
que darrere d'aquest 3-0 hi ha un partit que pot ser,
sí.
Punt de vista, no era de 3-0.
Així tot, Molo demana gent, demana fitxatges.
No, si per demanar pot demanar a la Caixa.
No, ja, però vull dir que si els demanes que els no té a faltar.
Home, un tio en banda ens aniria molt bé, un perfil liberto ens aniria molt bé. Aquest Musa Sidibé, que és el que estem esperant a veure si ho podem fer Ferradinant els serveis o no, doncs jo crec que ens aniria bé perquè potser és el que li falta a l'equip, no? Mm-hmm. Més enllà de la seva estructura defensiva, que ara sembla que ja s'ha consolidat com a central, ens falta algú que en atac trenqui per banda, no?
És cert, Albert, vas dir que el partit donaria la raó o li trauria la raó al president. Qui va tenir raó finalment?
Bueno, va jugar a Torres. Va entrar a la segona part. A hores d'ara no em consta que l'Hospitalet hagi impugnat el partit.
De moment.
Escolta, per cert, ara que dius de...
T'espavili, perquè tenen 72 hores només.
Ara que dius de l'Albert Esteve, el president va penjar una foto al Twitter, que jo, com que no estic al dia, no la vaig entendre, que és una carretera i ficava Madrid, seguim. No sé si té a veure amb el Lleida Esportiu o no, perquè clar, és el seu compte personal,
I divendres em va penjar una amb l'estàtua de Cristóbal Colón, Barcelona, seguit.
Vale, pues res. A veure, proper partit de Lleida...
Desencriptar els missatges d'Albert Esteve a Twitter...
Sí, no, per això ho preguntava, però res. Proper partit, com dèiem, a casa també Lleida Esportiu, Badalona, és un altre rival directe, hores d'ara empatats a punts. Lleida Esportiu amb un partit menys, però és igual, empatat a punts i per tant, com tots, però també és un altre d'aquells vitals que no es pot perdre i que si pot s'ha de guanyar. En futbol femení, l'AEM va caure a casa 0-1 davant de l'Osasuna amb un altre rival directe, amb un dia que era d'aquells dies que no apeteixen a jugar a futbol, fred i vent. No era el gran dia per jugar a futbol.
Bueno, és el que té el recassem. Jo l'he patit bastants partits a nivell de futbol base, però l'he patit i és que quan bufo una mica de vent, si a Rambla d'Aragó bufe 3 per hora, el recassem bufe 30 per hora.
És veritat.
I doncs se li va girar en contra. La primera part, doncs, no, el tenia en contra, tot i que va tenir les bones oportunitats, i a la segona part, que el tenia a favor, i curiosament, doncs, això devia de beneficiar, doncs es va acabar perjudicant, perquè en la jugada de gol de l'Osasuna, la pilota, el vent frena la pilota i permet que la davantera arribi marxi. És una pena, està clar que les setmanes en dos partits no se li donen bé a l'AM. Va empatar dimecres amb l'Atlètic i va palmar ahir, i ara es fica cinquè, i bueno, ara aquest cap de setmana al camp del Barça.
Bueno, és setmana amb un sol partit, per tant, a guanyar. O sigui que ja està, si segueix la norma. En bàsquet, el Pardinyes va caure 67-79 davant del Gran Canària. I què més? I el Força Lleida i el Cadí la Seu no van jugar?
No.
Bueno, el Cadí venia de...
Sí, el Llista va empatar 5-5, sí.
La Sana va guanyar i dissabte ens van manifestar tots davant de l'Ajuntament.
Això et anava a preguntar. El ja n'hi ha prou.
Que fan les mesures.
Sí, em va agradar molt... Bueno, em va fer gràcia un tuit que vas creuar amb Ignasi Amor... en el qual li deies, mira, avui us ha reunit Esquerra i Junts per reclamar que la Generalitat, que hores d'ara està manada per Esquerra i Junts, no ens apliqui això. Bueno, sí, és aquell cuento de no acabar. Que algú m'ha preguntat...
No, lo greu és que a aquest senyor, al qual no tinc el gust de conèixer, però ja que és un impresentable més que es dedica a la política, es permet mentir. Perquè jo dic que, curiosament, doncs, els regidors de JxCat i Esquerra recolzen els clubs en les seves queixes contra el govern de JxCat i Esquerra i té els fans nassos per Twitter dir, perdona, Albert, ens hem reunit per parlar. Clar, quin és el problema? Ell a mi no em coneix. Jo hi era en aquella reunió.
Tu hi eres allí, clar. Que...
Aleshores em matitzo i em diu, bueno, suma tot junt.
Tot sumem.
Jo sí que hi era a la reunió.
Vanessa Ortega, que jo també, sí, et vaig veure. A veure, el ja n'hi ha prou, què reclama?
El ja n'hi ha prou reclama doncs, que ha Procicat que ens deixin bàsicament entrenar i és en suport a l'esport base i amateur.
Perquè a hores d'ara, amb la situació d'hores d'ara, tot el que és entrenaments a l'aire lliure està permès, però hi ha uns aforaments, uns números, i però el que és a pavellons, no.
No, a pavellons no. A l'aire lliure, he de dir que el dissabte van fer una matisació a la publicació del DOC i ara sí que ens permeten entrenar a l'aire lliure més de 6 persones, perquè, clar, una de les coses que tampoc no podem fer era, fins ara, entrenar al carrer més de 5 persones, amb la qual amb els equips de... O sigui, els esports col·lectius, evidentment, amb 5 persones, doncs poca cosa pots fer. En el cas del vòlei encara és pitjor, perquè no hi ha cap pista poliesportiva que hi hagi xarxa de vòlei per entrenar al carrer, a no ser que sigui que ens cedeixin o algun pati d'una escola o l'INEF o alguna cosa així. Jo m'he posat en contacte amb el regidor perquè amb aquesta excepció doncs sí que des del Balafia Volei li reclamarem que ens cedeixin alguna pista per poder entrenar, perquè el que farem ara és fer algun entrenament al carrer però a l'aparcament del Juanjo Garra. Com tots sabeu és, bueno, és un aparcament, no reuneix gaires condicions per la pràctica esportiva, però alguna cosa hem de fer. I bàsicament la plataforma demana això, doncs que se'ns deixi de criminalitzar l'esport, que ens estan... si compares amb altres sectors, evidentment l'esport és el que està sortint més mal parat i no estem demanant res que no sigui possible, és a dir, entrenar en un mòdul 10 nens o 10 nenes crec que no és cap crim si tenim en compte que es poden entrar a pavellons per fer espectacles o altres tipus d'esdeveniments.
Sou optimistes?
No ho som, però bueno, no hem de callar, no hem d'estar de braços creuats i no hem d'estar a casa lamentant-nos, sinó que hem de lluitar i, bueno, una mica el que deia l'Albert, no?, de la reunió amb l'Ignasi i amb el Sergio González, va ser una mica una posada en comú de les nostres peticions. Ells es van comprometre a fer arribar un document per part nostra al Procicat per intentar ajudar-nos i, bueno, jo agraeixo la predisposició de l'Ajuntament de Lleida en aquest cas. Arriba una mica tard, és veritat, perquè fins que no ens hem manifestat davant de l'Ajuntament doncs no, ningú ens ha fet cas, però agraeixo també la predisposició del regidor.
Però deu haver aquest moviment similars a d'altres ciutats de Catalunya?
Sí. La plataforma és de tot Catalunya. La plataforma va néixer a Girona i a Lleida, doncs ara, bueno, porto jo una mica la veu cantant, però a través d'un grup de persones que estem treballant en això.
Jo m'agradaria equivocar-me, però em dóna la sensació que us seguiran marejant setmanes fins que les xifres vagin baixant per si soles
i llavors donarem llum verda. Vaja, no ho sé.
Ho sabem.
Postureig. No, estem amb vosaltres i ens comprometem a fer arribar això al Procicat. Però a veure, per l'amor de Déu, si el Procicat sou vosaltres.
Sí, per això t'ho dic, només que l'havíeu corre avui.
És que el de dissabte em va semblar tan surrealista, o sigui, tan surrealista, que dius, hòstia, és allò que, bueno... Sempre penses que has tocat sostre, no? Doncs no, en política no existeix el sostre.
Bueno,
cada dia és una nova oportunitat per ser més surrealista i per fer més el ridícul.
Una de les coses que se li va dir al
amb 10 segons, d'esports...
Sí, una cosa que se li va dir al regidor d'esports és que fins ara no s'hagués mostrat públicament el suport a l'esport de Lleida, que ha fet falta una protesta davant de l'Ajuntament perquè això sí, sigui real. Fins ara ningú s'ha preocupat per nosaltres ni quina és la nostra situació.
Xavi Pérez, Albert Escuer, Vanessa Ortega, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres puntualment cada dilluns. Que tingueu bona setmana.
Vinga,
adéu.
I nosaltres que ens plantem a les 2, demà hi tornem puntuals com sempre a les 12:20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.